els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, al 104.4 de l'FM de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com darrerament estem fent, vaig a fer-vos memòria, per si se vos havia oblidat, que en el web de radioclara.org i en el de lliuredirecte.info, així com a la dreta de la pàgina, n'hi han algunes vies per a que ens feu el favor de tirar-nos una maneta, perquè ahí tenim com una xicoteta guardiola per a poder continuar amb aquest il·lusionant projecte que durant ja més de 30 anys és aquesta emissora. Pareix quasi un miracle like, però un miracle, el que una emissora d'aquestes característiques hagi aguantat tants anys i és que pensem aguantar. Però sembla que les circumstàncies econòmiques que ens estaven assetjant gràcies a molta gent de vosaltres estan començant a aliviar-se un poquet. Així que a tots aquells que ja heu tirat la vostra moneda en la guardiola nostra, moltíssimes gràcies. I a aquells que encara no ho heu fet, animeu-se perquè contribuireu a una bona causa. I ara anem a allò que tenim que anar, que és a parlar de música. D'això es tracta en aquest programa, no? I clar, encara que per totes les ràdios i televisions i xarxes socials del món mundial es parli només d'una certa paraula que jo em vaig a negar a repetir, resulta que el món enguany deuria estar celebrant el 250è aniversari del naixement d'un geni. Un geni que va néixer en Bonn el 1770 i que s'anomenava Ludwig van Beethoven. Un home que, com ja sabeu, no sols va ser un gran i un genial compositor, sinó que va ser una persona que va capgirar el sentit de com fer sentir, fer funcionar per a què la música canviara a partir d'ell. Un home que va néixer efectivament el moment que això era possible, és a dir, el moment en què les revolucions americana i francesa estaven rebolicant políticament el món, en el que allò que després s'anomena romanticisme començava a alçar el vol, un romanticisme, el sentit del qual el postromanticisme ha fet de generar prou, però que en aquell moment representava el sentiment revolucionari en el millor dels sentits de la paraula de les persones que en aquell moment tractaven d'influenciar tant en el món de la literatura com el de la música, com el de la política, etc. Doncs bé, aquesta persona, Ludwig van Beethoven, a part de les peces que ja vau escoltar en els dos programes anteriors, que varen dedicar sobretot als aspectes simfònics, també va escriure molta música de cambra. Una música de cambra que, en certa forma, era quasi el modus vivendi dels compositors en aquella època, en el sentit que la música de cambra era una música, com expressa el seu nom, per a ser interpretada en una petita, o no tan petita, però habitació, en un lloc tancat d'alguna casa, d'algun home poderós que es podia pagar el fet de ser-ho. Però també va ser dels primers que va començar a fer també concerts amb recaptació, per entendre's. És a dir, uns concerts en els que la gent pagava, gent normal i corrent, pagava per escoltar les interpretacions que es feien. Normalment les feia ell perquè era, a part de compositor, era un gran, un enorme pianista. la sordesa va segurament fastidiar una miqueta la seva carrera com a intèrpret, però afortunadament no com a compositor. En el programa d'avui vos vaig a posar una curiositat. Anem a escoltar una mateixa peça dues vegades. No us assusteu. No va ser tan avorrida la cosa com pot semblar dit així. Estem parlant de que Beethoven va escriure una sonata, la sonata número 9, opus 14, número 1, en l'any 1798, és a dir, quan estava a punt o estaria segurament començant a escriure les primeres notes de la seva sinfonia número 1, i que després, en l'any 1801-1802, no està molt clar el tema, va passar per a que fos interpretada per un quartet de corda, un quartet de cambra de corda. L'obra, que va estar dedicada a la baronessa Josefa von Braun, que en aquell moment era una de les persones que més creia en ell i l'ajudava, va ser una obra que va tindre molt d'èxit, però en la qual va tindre també, com li va passar al llarg de tota la seva carrera, molts problemes de catalogació, de manera que no se sap molt bé si la numeració de l'opus, de la sonata número 9, si la 14, número 1, si no sé què, no sé, perquè en aquell moment els editors que feien les partitures i les venien, se coneix que feien un poc el que els semblava, perquè, clar, era molt difícil per al compositor controlar bé les coses. Encara que ell tractava de fer-ho i va tindre sonoríssimes baralles en editors per fer destarifos, tal com canviar moviments del lloc o allargar alguna peça uns quants compassos o canviar-los, etc. Esta peça, que va ser la següent a la més coneguda seua de la primera època, la famosa Patètica, és una peça en tres moviments. El primer és allegro moderato, el segon és un allegretto i el tercer és un allegro. És una peça molt bonica d'escoltar, ja ho veureu, i francament crec que representa molt bé el que era el Beethoven, que encara estava sota la influència artística dels seus predecessors i mestres, de fet, ho varen ser literalment en algun cas, com el cas de Haydn i Mozart, però que en el que ja se podia notar determinades coses, determinats flashos, per dir-ho així, del que seria aquests canvis que Beethoven va propiciar en la música. Així que anem a escoltar aquesta peça, la sonata número 9, opus 14, número 1, en la interpretació d'un dels millors pianistes que n'hi ha hagut en el segle XX, l'argentí Claudio Arrau, un home d'una tècnica absolutament impecable, però que, a més, a part de que en certa forma s'especialitzà en el període romàntic de la música, era una persona que tenia una enorme sensibilitat per a tractar d'arribar als budells de la intenció del compositor que estava fent la peça. Així que aneu a escoltar, en una de les millors interpretacions possibles, segurament, aquesta sonata número 9, opus 14, número 1, de Ludwig van Beethoven, composada o feta pública en 1798 pel propi Beethoven en un teatre de Viena que, per cert, estava dedicat pràcticament a que ell sol interpretarà les seues coses. Anem, doncs, a escoltar-la.
Thank you.
espere que la fantàstica, arrebatada versió de Clàudia Raud d'aquesta sonata número 9, opus 14, número 1, vos hagi agradat. Però ara aneu a veure com de vegades es fan les coses en la música. No és nou que un compositor, ja no ho era en aquell moment, fera tant versions adaptades a altres instruments de determinades peces. El mateix Bach va adaptar diverses peces de Vivaldi a formacions diferents de les de Vivaldi o fins i tot a per a orgue. Però el que no era tan freqüent era que el mateix compositor en aquell moment fera una transcripció, per dir-ho així, a una cosa més complicada. Sí, la contrària, perquè per a facilitar la difusió i la venda de les partitures, sí que de vegades es feien de peces més complicades versions per a piano, de manera que en les cases on hi havia un piano la gent bé poguera interpretar determinades peces sense necessitat d'una orquestra o d'una agrupació cambrística. Però en aquest cas estem al revés. En aquest cas, Beethoven va doblar-se, per dir-ho així, a si mateix i va traspassar la sonata que acabeu d'escoltar de piano a un quartet de corda. És a dir, quartet amb dos violins, una viola i un cello. Esta cosa que pot, segons alguns malintencionats que he llegit per ahir, ser senzillament com una mena de truc per a poder vendre dues vegades les partitures d'una mateixa composició, és una forma molt miserable de contemplar aquesta situació. Més bé, jo crec que es tracta d'una altra cosa. I ell ho va fer també, com recordareu, en l'anterior programa de Beethoven, quan va fer en una peça anterior a la novena sinfonia una composició per a orquestra on pràcticament la música del coral de l'últim moviment de la novena sinfonia apareixia en una peça anterior seua. Però això no vol dir més que els materials es poden reutilitzar i si se fan les coses com cal fer-les, això no és cap problema ni artístic ni de característiques de, com diríem, pilleria, per dir-ho així, per a no fer faena. Més bé al contrari, perquè transposar el so del piano a un conjunt de quatre instruments tenia la seva dificultat. Però és que, a més, el que passa és que les peces de cambra, en molts casos, per als compositors, sobretot a partir de Beethoven, fonamentalment també, tractaven en aquestes peces de cambra d'experimentar noves coses, és a dir, tractaven de trobar noves combinacions sonores, noves formes d'abordar una certa part, una forma diferent, al millor, de que allò que el piano no era capaç de treure com a sensació sonora en aquests instruments que en ser més i d'una tonalitat variada entre ells feien possible sensacions sonores diferents. És dir, que no sols era efectivament autocopiar-se, que me pareix una forma molt miserable de dir-ho, com he vist jo quan estava preparant les notes per a fer aquest programa. De tota forma, la versió és una versió que, encara que segueix prou la partitura de la peça per a piano, si feu l'experiment d'escoltar una altra vegada, un cop s'acabi el programa, escoltar-lo des de la web, baixar el vocal i escoltar les dues peces seguides una altra vegada fixant-se, veureu que n'hi ha una diferent forma d'abordar determinats passatges. Una forma que era, com he comentat, una manera d'experimentar noves sonoritats. L'intèrpret d'aquesta peça és també un altre dels grans grups de cambra del segle XX, el quartet Melos. És un quartet de Stuttgart que va dominar durant molt de temps el panorama camerístic a mitjan segle XX, una cosa aixina, que feia unes interpretacions impecables sempre quan abordava qualsevol obra. En aquest cas, jo pense que la interpretació d'aquesta peça transposada del piano al quartet de cambra, un quartet de cambra de corda, com hem comentat, és una excel·lent forma de traure-li el suc, tot el suc, a la música que Beethoven havia posat en el piano. Així, transposant-la, mirant de fer que algunes parts sonaren potser com ell les havia imaginat en el seu cap i que el piano no era capaç d'expressar, o senzillament provant noves formes d'abordar determinades parts. Així que anem a escoltar el quartet en fa major, perquè va fer una transposició de to per a facilitar la interpretació en uns instruments diferents al piano. La crítica especialitzada diu que no és de les peces més difícils de tocar ni a piano ni a cambra, però el que sí que hi ha són, efectivament, allò que he comentat, aquelles espurnes del Sturm und Drang, que se diu, eixa forma apassionada i més humana, per dir-ho així, de veure les coses per part de l'art de l'època en contraposició a la visió de l'època de la il·lustració, considerada com més freda, menys apropada als sentiments i a l'apassionament, que era una de les característiques del romanticisme. Anem doncs a escoltar el quartet en fa menor de Beethoven, basat en la seva sonata opus 14 de piano, interpretada per el quartet Melos. Gaudiu-lo escoltant totes i cada una de les notes amb molta atenció. Thank you.
Thank you.
I per concloure aquest programa dedicat a la música de cambra i les sonates de Beethoven, anem a posar els dos primers moviments, no hi ha temps per al tercer, de la segurament més coneguda sonata de Beethoven, la sonata anomenada Clar de Lluna, que és la número 14, opus 27, número 2, composada en 1801, és a dir, en un moment en què estava pràcticament ja la primera sinfonia ja composada i la segona segurament estava com a mitges. La interpretació és també d'una excel·lent intèrpret, la portuguesa Maria João Pires, una dona que ha dedicat molt de temps a interpretar a Beethoven, a Chopin, a gent de l'època romàntica i que n'estic segur que vos va a encantar. Ja sabeu que esteu als Camins de la Música, que podeu trobar-nos a la web camisdelamusica.net i que allí podreu trobar tant enllaç per a baixar-vos o escoltar en streaming tots els programes que hem emès, com per a llegir alguns petits comentaris o veure enllaços per a llocs que puguen relacionar-se amb la música i les persones que hem comentat. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Vos deixo ja en Maria João Pires i la sonata Clar de Lluna. Thank you.
Thank you.